Benvinguts i moltes gràcies pel vostre interès per aquestes conferències. Abans de començar, diré algunes coses sobre l'Institut d'Estudis Gironins, que organitza aquestes conferències juntament amb el Museu d'Història de la Ciutat i la Biblioteca Carles Rola. L'Institut d'Estudis Gironins, a més d'aquesta activitat, en fa d'altres, ara organitzarem aviat uns itineraris a la Col·legiata de Sant Feliu, 10 itineraris els dissabtes al dematí, i cada any publiquem els anals de l'Institut d'Estudis Gironins. Ara acaba de sortir el número 62, que correspon a l'any 2021 i que té 736 pàgines de diferents aportacions d'autors sobre temes de Girona o de les comarques gironines. A més, cada any solem publicar una monografia i tot això, tant els anals com la monografia, ho enviem als socis. Tot això té un cost, perquè encara que els autors no cobren res per fer els seus treballs, sí que s'han d'editar i s'han d'imprimir i s'han d'enviar. Per això encoratjo a la gent que tingui interès en aquests temes que es faci soci de l'Institut d'Estudis Gironins i per tant d'incentivar-los una mica, al sortir deixarem al cim d'aquella taula, deixaré publicacions, anals, monografies, se les poden emportar gratuïtament i també fulletons per si algú es vol fer soci. Moltes gràcies.
Associeu-vos.
Per la mòdica quota de 35 euros l'any.
Sí, i a més, Narcís, penso que avui portaves uns volums per...
Sí?
Ah, ens deixarà uns llibres que qui vulgui podrà agafar i endur-se. Bé, moltes gràcies per tornar a emplenar la sala una setmana més. Continuem amb el nostre fil cronològic, aquell que va guiant tot aquest cicle. La setmana passada ens vam quedar en el moment de l'època carolíngia, quan vers el 900, quan el que es fa és reforçar la Força Vella, amb aquelles muralles que vam comentar que feien 4 metres...
Vers el 800.
Perdona, sí. Sort que tinc aquí el doctor Noia, vers el 800. Sí.
Important.
Bastant. Reforçaven la Força Vella amb unes muralles doblades a 4 metres, feien totes les torres i es convertien en la ciutat en un lloc infranquejable, inexponable gairebé. Avui avançarem una mica més, ens anirem al segle, ara que ens sap greu dir-ho malament, al segle XI aproximadament, a la plena època medieval, on la ciutat fa una altra refortificació i el que farà serà la construcció de 3 grans castells ubicats cadascú en un dels vèrtexs d'aquest triangle que conforma la Força Vella. Per fer aquesta xerrada tenim el doctor Noia, catedràtic emèrit de la Universitat de Girona, que aprofitarem i l'exprimirem per tal que ell se'n situï dintre del context d'aquests castells, per què es creen, per què funcionen i quina és una mica la seva evolució. Després tenim en David Vivó, professor titular de la Universitat de Girona, amb història, història antiga, història de l'art, i coneixedor, molt coneixedor del castell de Gironella. Ell els el presentarà i tal i veureu que és el castell que més coneixem, és aquell que tenim més recerca arqueològica realitzada i més recerca documental. I jo mateixa, que el que faré serà introduir els altres dos castells, el castell sud i el castell de Sobreportes, atès que en els darrers anys hem pogut fer unes intervencions arqueològiques breus, prèvies, que ja ens poden començar a copsar com seran. Veureu que són dos castells on la recerca arqueològica està a les beceroles i parlarem avui més aviat de les seves expectatives. Moltes gràcies als dos i doctor Noia, et dono la paraula.
A veure. Em passes la primera diapositiva? Els castells de la ciutat... no són en realitat castells convencionals, és ben bé tota una altra cosa. I se situen, un, el més important, el que és realment una autèntica alcassaba, un castell construït quan la gran reforma carolíngia de cap al 800, integrat a la ciutat i que el que fa és defensar el punt més alt i més feble teòricament, de la ciutat de Girona. És una obra imponent, una obra notable, que el que fa és millorar notablement les defenses que existien des d'època romana. Recordeu que en les muralles republicanes, si no anem errats, i si alguna sorpresa l'arqueologia ens depara, l'única torre gran, enorme, una torre que podia tenir en el seu interior màquines de guerra, es situa justament a dalt, el que serà un sector del castell de Gironella, la número 2. Veureu que en aquest plànol surten enumerades les torres de la ciutat. A veure, calia fer-ho. Fins ara parlàvem de la torre aquesta, la torre aquella, la torre rodona. És millor que tinguin un número i que tothom que les estudiï en faci referència. Tot i que potser encara se'n localitzaran algunes altres. Tot aquest sector d'aquí baix, a mi no m'estranyaria que hi hagués alguna altra torre, un parell més. En aquest cas caldrà posar-los un altre número complementari, una lletra, ja ho veurem. Quan surtin ja ho veurem. Deia que el Caçaba de Castell de Gironella es troba al sector de Llevant i forma part de les defenses urbanes des de la gran reforma carolíngia. Després se'n construiran dos més, que reben el nom de Castrum i que surten esmentats a partir de mitjan segle XI, que són, respectivament, el de Sobreportes, així apareix en la documentació medieval, Superportes o Superportam, que evidentment és la porta nord de la ciutat, convertida o adaptada com a castell. I un altre, el que coneixem menys, el que tenim menys dades, però que té unes enormes possibilitats des del punt de vista arqueològic i fins i tot documental, fins ara no tenim gaires documents, que és el de Cabrera, que es troba situat controlant d'alguna manera la porta meridional de la ciutat, de la qual sí que en sabem el nom medieval, i cal suposar que seria el mateix que hauria portat a època romana, la porta de l'Unyà. Efectivament, el Runyà es trobava ben a la vora i és un nom absolutament raonable. La Nord rep el nom de Sobreportes a partir d'aquest segle XI. Abans no apareix esmentada, sí, apareix com a porta, però sense un epítet o un adjectiu particular. Algú l'ha anomenat Porta de la Gàlia. Bé, però penseu-hi, és una decisió que no es basa en la documentació ni epigràfica ni arqueològica. A veure, per què apareixen aquests tres castells? Un, ja ho hem dit, va a part, tot i que després s'integrarà a la defensa urbana de la ciutat, que és Gironella, perquè forma part, substancialment, de les grans muralles carolíngies. Els altres, Gironella també, amb aquesta nova manera de funcionar, apareixen al segle XI com a conseqüència de la revolució feudal. És la feudalització global i general del país i també de les ciutats. I no us penséssiu pas que això és exclusiu de la ciutat de Girona. Passa també a Barcelona. Recordeu que Barcelona té tres castells en aquesta època. El Castell Nou, el Castell de Regomí i el Castell Vell, cada un dels quals s'obre tres de les velles portes romanes. La quarta, la que donaria el sector nord, no té castell o no té la consideració de castell. Recordeu també una altra cosa, la història de la ciutat de Girona i la història de la ciutat de Barcelona són molt paral·leles, molt pròximes, repeteixen molts esquemes, i a veure, no ens ha d'estranyar, són dues ciutats germanes, són dues ciutats que evolucionen, una més ràpid, es fa més gran i més poderosa, i l'altra, doncs, a un altre ritme, però també considerable. Per tant, moltes coses que passen a Girona passen també a Barcelona, però això passa arreu d'Europa. És la feudalització dels sistemes defensius de la ciutat. A Barcelona sabem, per exemple, que a partir de l'any 1000, 1010, 1020, es comencen també a feudalitzar, a privatitzar les torres i els llenç de muralla del circuit romà. Cada torre i un tram de muralla és cedit a una família, que pot ser un personatge laic o pot ser un personatge eclesiàstic, i en té cura, i construeixen el seu casal a la torre romana de la ciutat. Recordeu, a Barcelona n'hi ha 76. És un circuit murat extraordinàriament potent, únic al món occidental. Cada una d'aquestes 76 torres, llevat de les que formaven part del Castell Nou, Castell Vell i Castell de Regomí, estaven en feu de personatges de la noblesa alta, que a la seva vegada sol infeudar a personatges menys important, a militars, a professionals de la guerra. A Girona passa exactament el mateix. No són només els tres castells, sinó que les torres de la ciutat estan enfaudades a personatges importants. Sabem, per exemple, que el senyor de Cervià tenia torre a Girona i que quan fa testament la cedeix a la seva dona i al seu fill. L'ocupava ell, evidentment no, i devia tenir algú, un català que se n'encarregava del seu manteniment i de la seva defensa. Hi ha vàries d'aquestes torres que es compren, que es venen i amb l'obligació d'aquell que la posseix de retre homenatge al seu senyor superior, en darrera instància el comte de Girona, el comte de Barcelona, però entremig altres persones. Els tres castells aquí estan enfaudats, estan enfaudats. Castell de Gironella, el principal, el més important de tots, apareix sempre en la documentació medieval, en els juraments de fidelitat al comte de Barcelona, sempre hi apareix pel castell de Gironella, Castrum Gerundella, no la torre. Nosaltres no anomenem la torre, és una manera de dir, de simplificar, és un castrum, un castell, una fortificació, en aquest cas urbana. Estava enfaudada els Cardona. Els Cardona són la família que en té cura. Evidentment no hi eren aquí, ells la supinfeuden. Aquí, els Gironella, els senyors de Gironella acabaran rebent el nom del seu feud, el que els hi proporciona poder i prestigi. I cada un d'aquests castells té tota una sèrie de possessions, terres més aviat, horts, prats, que proporcionen les rendes per permetre al castellà viure amb tota la dignitat i poder pagar i mantenir els seus ministeris, els seus servidors, els que d'alguna manera s'encarreguen de mantenir l'edifici i de defensar-lo en cas de combat. Sobre portes, els Montcada, l'altra segona família important de Catalunya. Els Montcada són els senyors de Sobrefortes, que a la seva vegada ho supinfeuden, el castellà, que acabarà diguent-se el senyor de Sobreportes. S'anomenaran Sobreportes amb terres i propietats a diferents llocs de la ciutat i del territori. I finalment el tercer castell, el que menys coneixem, és el castell de Migdia, que estarà enfaudat als Cabrera, els vescomtes de Cabrera, per tant una altra de les grans famílies que després rebrà altres noms per supinfaudacions posteriors. Per tant, imagineu, tota la defensa urbana defensada per diferents senyors que en tenen cura i a canvi reben unes propietats que permeten doncs mantenir-los amb ells i els seus servidors. És una piràmide a dalt de la qual, a dalt de tot de la qual hi ha el comte de Barcelona i el comte de Girona, que és la mateixa persona. I després tot el sector eclesial. Tot aquest sector d'aquí, quin té cura? La seu, la catedral, Santa Maria. Que a la seva vegada supinfeuda a laics o clergues que en puguin tenir manteniment i cura. Al segle XI, XII i principis del XIII sovintegen les dades sobre els castells i sobre les torres que estan d'alguna manera enfaudades. Fixeu-vos a Girona, no són tantes com a Barcelona, però sí que són moltes. Hi ha 14 metres de mitjana entre una torre i l'altra. Això dona una potència de foc extraordinària. Les torres, les muralles carolíngies i les de la ciutat són potentíssimes. I a sobre, el lloc que ocupa la fa gairebé inexpugnable. Més inexpugnable que Barcelona. La qual cosa no deixa de ser peculiar, pintoresc. Atès que Barcelona he dit que tenia 76 torres. Una muralla altíssima, sencera, impecable, majestuosa. Però el Mansor la va prendre en 8 dies. 8 dies, en va tenir prou. En canvi, es va acostar diverses vegades a Girona i només es va limitar a saquejar els entorns. Per què? Perquè prendre la ciutat no era impossible. No hi ha cap ciutat que no es pugui prendre. L'únic que cal és tenir temps. Temps, esmerçar-hi diners, esmerçar-hi... I, per tant, al Mansor no li interessava perdre temps davant d'una ciutat petita que li oferiria un botí relativament poc important. I fixeu-vos, aquesta és la imatge del castell que menys coneixem documentalment, el castell de Cabrera, en aquest cas de la porta meridional, de la torre, perdó, del que defensa la porta sud de la ciutat i els inicis de la muralla que conformava el castell de Cabrera, amb un sector complicat, diguem. Aquesta imatge ve de la Galilea de Sant Vicenç de Cardona, és a dir, aquell espai que comunica l'església amb l'exterior. Ara han tingut el seny l'Agència Catalana del Patrimoni de posar-ne una restitució amb totes les pintures que hi havia a la Galilea i que es van arrencar en un moment donat per preservar-les i que es conserven al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Però ara veus el lloc on era, en aquest cas està entrant a l'esquerra, és a dir, el sector que seria el sector nord, que és el de l'Evangeli. Allà es veu molt bé, més bé que el natural, perquè hi ha un dibuix d'allò. I a veure, jo ara llenço una idea. Es podria demanar al Museu d'Art de Catalunya que cedís l'original al Museu d'Història de la Ciutat. Aquí llueix i allà no, perquè està als magatzems. I és una peça principal. La primera il·lustració iconogràfica de la ciutat de Girona. Fixeu-vos, el setge de 1285, això narra el setge de 1285, un fet d'armes molt important, puntual i que coneixem molt bé, que va tenir lloc en una ciutat que havia crescut desmesuradament fora de les muralles antigues, però que tenia les velles muralles carolíngies en perfecte estat de funcionament. És un setge pintoresc, és un setge amb pocs fets d'armes, de fet només n'hi va haver un de fet d'armes, que és el que el senyor Ramon Folc va voler deixar constància a la seva extraordinària església de Sant Vicenç. L'únic fet d'armes importants que és un cop de mà, una sortida dels defensors a peu que van estacionar uns quants incauts cavallers francesos que a cavall havien anat a la plaça del Correu Vell on la cavalleria no hi té res a fer. La cavalleria necessita espai, comoditat, i no un paviment de còdols relliscós. En aquest cas, la massacre va ser considerable. I, per tant, Ramon Folc, que surt aquí, fixeu-vos, encapçalant la sortida ràpida, aprofitant que fa pendent, que fa baixada, per tant, afavoreix els de l'interior, no els de l'exterior. Segurament ell no hi va anar. De cap manera, és absurd. Un combatent, un noble, no combat si no és a cavall. En aquest cas, qui va anar? Els almogàvers, els mercenaris, gent acostumada a eliminar els combatents a cavall. Tenien una tècnica infal·lible, anaven molt ràpids i els altres no sabien què fer i els hi tallaven el coll en rodó. Bé, en aquest sector d'aquí tenim aquesta... Fixeu-vos, això tot ple, les cases que es dibuixen en aquest sector. És a dir, era molt semblant l'estructura urbana d'aquell moment a l'estructura urbana. Per tant, doncs, d'això parlarem i us vull acabar llegint un petit text, ja veieu que és molt breu, del capítol 153 de la crònica de Bernat Desclot, de l'època en què van passar els fets, per tant, un personatge que narra uns fets que ell coneix, i que és el que ens recorda com va anar el setge de la ciutat de Girona de 1285. Però en un moment donat, primer explica que Ramon Folc es va oferir a proposta del rei qui defensarà la ciutat de Girona. I ell es va aixecar i va dir, siguent el castellà de Torre Girona, em toca a mi. És el castell principal i, per tant, jo tinc el control sobre els altres castells i, per tant, jo sóc el que ha de defensar la ciutat. No el meu subordinat, que també s'hi devia quedar, però ell com a personatge important i feudatari major. He de saber que la ciutat de Girona és posada en un sucost, riba d'una aigua que hi ha nom Ter. És murada en gir de bon mur, i de forts, qui és ben antic. És usal, al cap de la ciutat, vers llevant, és l'església de Santa Maria, que és la seu major. I al l'as de l'església, vers migjorn, és el palau del senyor bisbe. Hi ha el palau del senyor bisbe. I damunt, sobretot, en l'oposat lloc de la ciutat, a mà dreta del palau del bisbe, hi ha una torre, qui és molt vella, i forts, i alta, de gros mur de pedra i de calç. Hi ha nom la Torre Gironella. I aquí és la major força de la ciutat. Per tant, doncs, ens fa una descripció de la ciutat antiga molt precisa i del gran fortalesa, que en aquest cas redueix el castell a la torre, que és com l'anomenem nosaltres. Però penseu, no és només una torre, sinó també d'allò.
David ens explicarà la torre.
No, no me sentien.
El tinc en verd,
no sé. Ah, tu.
El que presentaré és, no em limitaré al context cronològic, sinó perquè precisament com que Torre Gironella, el castell de Gironella, com ara veurem, és el que hem conegut més bé, això és, el, és un treball que està encara en estudi, força avançat però encara en estudi, amb la que hem remirat doncs, la documentació antiga, hem trobat documentació nova, especialment gràfica, que és molt important, hem reinterpretat les excavacions arqueològiques, l'última va ser el 2010, si no recordo malament, en un projecte europeu, i quan no, hem reinterpretat els murs, hem fet una visió arqueològica del conjunt doncs, per poder veure, perquè no sempre tenim una font, un text que ens diu les coses com són. Per tant, jo faré una visió global de Torre Gironella. Veurem més la part medieval, però començaré des de l'època romana fins exactament al 1812. Primer de tot, una precisió topogràfica. Estem acostumats avui dia a parlar de Torre Gironella i Caserna d'Alemanys. Són noms que estan moguts de lloc. La Torre Gironella és única i exclusivament la torre, la part rodona, la que avui dia es veuen les runes de la gran torre principal d'època medieval. Això és el castell de Gironella, però el castell de Gironella és la caserna d'Alemanys. Com veurem més endavant, se substitueix el castell, es desmunta, els pisos superiors del castell es desmunten i a sobre s'hi posa la caserna d'Alemanys. I el que nosaltres en diguem la caserna d'Alemanys no és tal, és una ampliació posterior, quan això ja no és castell, és una ampliació posterior on s'hi fan una sèrie de quartels, el que se'n diuen los cuarteles nuevos de alemanes, que ja no hi havia alemans, però el nom havia quedat precisament en aquesta zona, quan dic alemans en vull dir mercenaris centroeuropeus, i per tant, doncs, aquesta part és l'ampliació. Però la caserna d'Alemanys, pròpiament dita, hauria de ser aquí. Això no vol dir que ara hàgim de canviar tot el nomenclàtor de la ciutat o els programes de flors, de temps de flors, perquè queda clar que és Torre Gironella i que és caserna d'Alemanys. Però, per entendre'ns. Comencem per la Torre Romana. La Torre Romana... Abans hem vist el plano general de del triangle de la ciutat de Girona i hem vist que està en la part superior. Per què la Torre Romana s'acabarà convertint en el castell de Gironella i en la part més, en la força més potent de la ciutat? Doncs ho serà precisament perquè és la més dèbil i és al mateix temps la més forta. És a dir, la diferència poder entre Barcelona i Girona és la gran inclinació que hi ha en la ciutat. I Torre Gironella, el sector del castell de Gironella queda ben bé a dalt de la ciutat. Per tant, és el que s'ha de reforçar més, perquè si aquell castell es perd, tota la ciutat no té més remei que rendir-se. I això ha fet que històricament sigui sempre la part més, més fortificada. I ja en època romana, amb la única, o amb la primera torre que sabem amb seguretat d'època republicana, és a dir, entorn entre el 70 i el 80, perdó, entre el 80 i el 70 abans de Crist, de la primera fortificació de la ciutat, de la qual només en coneixem la planta, pràcticament, i un mig metro d'alçada, perquè va ser després replanada, i el que veiem aquí, que és la torre d'època baix imperial del segle III després de Crist. La planta és la mateixa, però l'alçat és diferent. Avui dia sabem que la porta estava aquí, durant molt de temps no vam saber exactament on es connectava, on hi havia la porta, sabem que és aquí i la porta és aquesta d'aquí. A les dues imatges veiem el que es pot veure, totes les fotos que passaré són fotos antigues perquè si ho veiéssim avui dia veuríem unes plantes precioses. És un paisatge, és un decorat preciós, però en el debat entre el patrimoni natural i el patrimoni arqueològic, jo tiro cap a l'arqueològic i, per tant, doncs, m'agrada més que es vegi el que hi ha a sota. Per això faig que les fotos siguin antigues. Però es pot veure perfectament la Torre Romana, està conservada íntegrament i la porta, que és aquesta porta que tothom que haurà anat per aquell sector ha vist, està al cantó de les aparicions, que és l'antiga Porta Romana. I avui dia ho sabem segur. No s'acaba de veure molt bé aquesta imatge d'aquí, però és una fotogrametria tant de l'interior de Torre Gironella com de la Porta Romana i ens encaixa perfectament. És a dir, quan es construeix el castell Visigot, el castell Carolingi, el que fan és aquesta porta segurament ja no funcionava o no sabem si encara funcionava, el que fan és desmuntar-la i tornar-la a muntar. I aquesta serà l'entrada principal del castell de Gironella. Per què ho fan? Doncs perquè ja tenen els blocs tallats. No tenen aquesta concepció de que tot quedi estètic i tot quedi maco. Si ja tenen els blocs tallats, tenen una porta feta, l'únic que faran serà desmuntar-la i moure-la de lloc. Aquí podem veure doncs, com seria el lloc, una miqueta la reconstrucció en època romana. Hi ha una fase que encara estem mirant, que en diguem visigoda per dir-ne alguna cosa, perquè és entre la romana i la carolíngia, de la qual no en parlaré, però sí que podem dir que el castell de Gironella, pròpiament dit, es construeix en època carolíngia. Com ja ha dit el doctor Nolla, la família dels Cardona, Ramon Folc, tots es diuen Ramon Folc, em sembla, els Cardona durant molts segles seran els senyors feudals del castell de Gironella i els Caslans serà la família Gironella que haurà agafat el nom, probablement, del fet de tenir precisament aquest castell. El castell era propietat d'Ermessenda, però amb aquests problemes que tenia amb Ramon Berenguer III, problemes familiars, finalment l'acaba venguent i aquí tenim un tros del... un fragment del text que ens ho explica, que ara hi tornarem de seguida perquè diu un element que és important per entendre quina era la forma del castell. El que sí que sabem és que en època carolíngia es farà aquest primer sector. El que veuen aquí en aquest dibuix és les bòvedes, suposo que tothom els ha vist, de temps de flors. Les bòvedes i en gris el que hi hauria a sobre. És a dir, ens hem d'imaginar sempre que sobre de les bòvedes hi ha una construcció. En aquest cas hi hauria un castell que funciona com a castell feudal. Sabem, com han dit, que quan el comte ens reunien a Girona estaven en el castell de Gironella. Per tant, era no només el principal castell amb funcions militars, era el principal castell amb funcions representatives. Era on el comte hi anava. Per tant, doncs, és aquest primer sector i construeixen també en època carolíngia, un primer mur que ho separa. Aquest mur avui dia no el podem veure perquè a sobre hi ha la porta de la reina Joana, però aquí tenim una planta de l'excavació, tampoc és que es vegi molt bé, però és aquest típic doble mur d'època carolíngia que hem pogut documentar a tota la ciutat, del qual no sabem o no podem acabar de saber encara, està en procés, on hi havia la porta. La porta principal del castell, és a dir, és un castell que està enganxat a la ciutat. Avui dia tenim la imatge de que el castell de Gironella és el final de la ciutat, i no és així. És un castell que està enganxat a la ciutat, que tenia una porta pròpia, que és la que hem vist, la que dona avui dia les aparicions, però que tenia aquesta d'aquí, però això seria sempre orientat cap a nord, però que tenia, òbviament, un contacte amb la ciutat. La prova d'això és que després s'hi farà la porta de la reina Joana. On seria aquesta porta? No ho sabem. En la part central segur que no, perquè veurem que després s'hi construirà una església, poder en algun dels extrems. Devia ser una porta no massa monumental. Poder ser aquesta estructura que tampoc hem acabat d'entendre del tot. No ho sabem segur. En qualsevol cas, al segle XI hi ha una segona ampliació, que és aquesta part una miqueta més fosca, allarguen una miqueta més aquestes bòvedes. Això de voler dir una ampliació del castell superior, si no, no té sentit, aquestes bòvedes són unes bòvedes desmesurades, encara avui dia aguanten moltíssim, són molt fortes, això vol dir que estan aguantant una gran superestructura aquí a la part de dalt. I abans de continuar, volia tornar en aquest element, que són les torres del castell de Gironella. En la venta d'Ermessenda es parla de Castro Gerundela, el castell de Gerundela, et omnibus suis muris et torribus, torres, en plural. En diversos textos, privilegis, en diferents textos, es parla de turrem maiorem Gerundela. Si es parla de la torre major, implica que hi ha d'haver-hi com a mínim una altra torre més petita. Si no, no li veig gaire sentit a adjetivar una torre gran o la torre major quan no hi ha una menor o altres menors. I és una torre que era molt famosa, veiem en la crònica de Bernat d'Esclot, que és molt vella, forta, alta, un mur de pedra gruixut i de calç, abans ho ha llegit, que té el nom de Gironella i és la major força de la ciutat. Una torre que era sembla molt alta, dèiem, parlàvem que poder tindria 5 pisos d'alçada, amb bòveda, segons Roig i Gelpí, que és una miqueta, s'ha de prendre amb pinces, però bueno, això està dient, estem parlant d'una torre altíssima. Què vull dir amb això? Aquí tenim dos gravats de Girona, teòricament datats al 1694, durant el setge del duc de Noailles. Sabem que no poden ser del 1694, ara veurem per què. Això en realitat és un repertori perquè els dos gravats són dos de diferents, però el dibuix és exactament el mateix. Això vol dir que hi ha, en el món francès, que és on circulen aquests dibuixos, d'haver-hi un gravat que es anava copiant i recopiant. I quan parlen, quan van fer o van voler representar el setge de Girona del 1694, van utilitzar aquests dos gravats. Per què no poden ser del 1694? O millor dit, per què l'original no pot ser de 1694? Doncs perquè encara veiem el castell de Gironella. I malgrat són dos dibuixos una miqueta fantasiosos, no ens enganyem, aquí, per exemple, a la catedral es veu molt bé la façana, com encara no hi ha la façana i es veu la bòveda interior, però en canvi no hi ha el reste de la catedral, és com si s'obrís en una altra dimensió i el mateix error es dona allà, però sí veiem que la Torre Gironella, ja no l'alta, una que vindrà després, que és aquesta, i que sobre el castell de Gironella hi ha una altra torre. Aquests dos dibuixos són, insisteixo, una mica fantasiosos, però a la part de dalt tenim una veritable joia, un dibuix avui dia perdut, que espero tenir una còpia millor, malauradament és l'única còpia que en tinc, on això és, per la quantitat de detalls que hem pogut identificar, malgrat la qualitat, és l'equivalent a una fotografia. No és un dibuix d'aquests que són abocadors. És un dibuix d'algú que va estar a posar-se en aquest lloc de Girona i va estar dibuixant Girona. I en aquí es veu, queda una mica borrós, però es veu molt bé a la part de dalt, Torre Gironella. Hi ha un... Què s'ha d'apretar? Sot del tònic, si dius el vermell. Ara. Per això em dedico a l'arqueologia i no a l'art. Aquí es veu la torre rodona i aquí una torre quadrada. Ho veuen? Amb un alçat. Aquesta torre en realitat és l'antiga torre romana que encara s'utilitzarà fins al 1690, que el que van fent és créixer-la. I van afegint pisos, suposem, aquí òbviament la torre romana no tindria aquesta alçada, però que aniria creixent i entorn d'ella s'hi faria aquell castell, aquella superestructura que he dit abans sobre les antigues bòvedes. Per tant, doncs, una novetat és que creiem que el castell de Gironella tenia dues torres, la gran torre Gironella i el castell pròpiament dit, perquè entremig el que hi havia era aquest espai. Aquí. És que com que el punt és vermell també em costa. Aquest espai que sempre l'hem posat com a pati, probablement hi hauria alguna mena d'estructura, però seria una estructura no massa sòlida, perquè si hagués sigut com les bòvedes, sense un excavador o sense dinamita, és pràcticament impossible de desmuntar, i com que ho van convertir-ho posteriorment en cisternes, vol dir que aquí no hi havia cap gran estructura. Ho dibuixem com un pati buit, segurament no era un pati buit, segurament hi havia cases o hi havia tallers, vés a saber, però del qual les cisternes posteriors l'han desmuntat. En qualsevol cas, aquí podem veure la torre, el castell medieval, entre els segles XII i XIV. Tenim aquesta església d'aquí. Abans els he dit que el doble mur, la porta no podia estar en el mig perquè ens va sortir una església. Aquí es veu una miqueta més bé l'excavació. Això és la porta de la reina Joana i això és l'excavació del 2010 amb l'absis. I aquesta església el que fa és fins i tot retallar part del doble mur per fer-la una miqueta més ampla. Per què la fan tant com aquí? Doncs segurament perquè es necessita el castell, perdó, es necessita el pati del castell, doncs, bueno, ha de tenir una funció. Si no, hauríem construït un mur propi en lloc de retallar aquesta muralla. Això ens indica també que aquesta muralla interior no devia ser, tot i que és una muralla doble, com totes les carolíngies, tampoc devia ser massa gran, massa poderosa. Sabem que, com a mínim, el 1249, es parla de la capella de Sant Salvador. I Roig i Giralpí ens parla a 1678 encara d'aquesta capella. Si fos així, no pot ser aquesta, perquè, òbviament, la porta de la reina Joana l'hauria destruït. Però, com he dit abans, Roig i Giralpí no és massa fiable i tampoc sabem de quina època, en quin moment ens està parlant. Per tant, a priori, hauríem de pensar que aquesta seria la capella de Sant Salvador, l'estructura, l'absis, com a mínim, tampoc és una capella massa gran, doncs que podem veure. Bueno, aquí els hi poso un parell de dades, ja ho ha explicat el senyor doctor Nolla. La més important és que el 1404 aquella torre carolíngia caurà i, per tant, s'haurà de reconstruir molt ràpidament. En aquella època, molt ràpidament es reconstrueix la torre, però es fa més baixa i més ampla, que és la torre que avui dia més que bé, però encara podem veure. Els hi passo d'aquestes dues imatges d'aquí. Això és el resultat d'un escaneig làser, només perquè es veu relativament bé, menys llum potser es veuria més bé, però bueno, aquestes diferents fases d'ampliació de la bòveda. Fixem-se que en aquesta època hi ha l'última ampliació de la bòveda. Vegin que les línies són més fosques. Podés veure més bé en aquest d'aquí. Això seria un negatiu, és a dir, com si estiguessin dintre dels murs. Es veu la primera ampliació. Aquest element d'aquí és aquest que em diguem no sabem si visigòtic o primera fase carolíngia. La primera fase, això d'aquí és la torre romana, que òbviament com que és sòlida no apareix. La primera ampliació amb bòvedes del castell del segle XI i la segona ampliació en època medieval. I a dalt es poden veure bé les línies, aquesta, i aquí és on hi hauria antigament la porta romana, que òbviament ja havia estat desmuntada. Això, com els he dit, és un escaneig làser. Aquí el que he fet és treure totes les parets que s'obren. Aquí veuen la porta, l'antiga porta romana, que és la porta del castell de Gironella. Això és del mateix escaneig. Què ens està dient això? Doncs que la seva cota és aquesta. Fixi's la diferència de cota. Vol dir que la zona del pati era molt més baixa que la zona de les bòvedes. O com a mínim, l'entrada era molt més baixa, perquè això és la cota real de la porta i això és la cota real de les naus. A finals del segle XV, de resultes de la Guerra Civil Catalana, sabem que la reina Joana Enríquez s'ha de refugiar aquí i poc després, el 1467, premiarà en el castell de Gironella amb una nova porta. Una nova porta, aquest cop, oberta a la ciutat. Primer, perquè qui ataca el castell de Gironella és la ciutat contra la reina. I, per tant, aquella defensa que abans he dit que podia ser massa dèbil o, com a mínim, no massa impressionant, el que ha de fer és reforçar-la. I ara sí que es converteix en un castell absolutament, físicament tocat a la ciutat, però un castell absolutament aïllat de la ciutat. Això també són fotos antigues, però de la porta, tant a la part que donaria a el que en diem la casana Alemanys i la que en diríem a la Torre Gironella avui dia, que és aquest element en gris que veiem aquí i que és el que avui dia encara es veu. Per què abans he dit que aquells dibuixos no podien ser del 1694? I què passa entremig? No en sabem res més. Malgrat la importància de Torre Gironella, se'n parla de propietats, se'n parla de molts elements, però no se'n parla de la pròpia castell de Gironella. No sabem què passa, o sabem poquíssim del que passa. I no ens enganyem, canvia la guerra, entra la pólvora d'una manera massiva i aquella funcionalitat que tenia el castell de Gironella ja el perd. La prova és que hauran de construir tota l'anella de fortins en la part més alta de la ciutat, precisament per protegir Torre Gironella i la resta de la ciutat. Per tant, doncs, entra amb un cert desús, sembla que amb un cert abandó, no sabem fins a quin punt, però el suficient com perquè desmuntin el castell. I sabem que el 1690 construeixen la caserna d'Alemanys. Aquí podem veure, on està, Si no m'acosto, és ara aquí. Aquí podem veure un dels planos de la construcció de la caserna Alemanys, que és aquest element d'aquí, just a sobre de les actuals bòvedes, perquè aquests exèrcits de mercenaris provocaven molts de problemes en la ciutat, problemes de convivència, i contínuament es diuen, ens heu de treure els soldats de sobre, posar-los en un altre lloc, i finalment els hi construeixen aquesta caserna, juntament amb les, en aquesta zona d'aquí, aquí es veu la part de dalt, i construiran les cisternes, encara avui dia aquesta central està oberta per les flors, i aquest dibuix que torna a ser de 1694, si s'hi fixen, en aquí ja es veu la caserna d'Alemanys, ja no es veu el castell de Gironella. Per això dic que, tot i que estan datats al mateix moment, aquest sí que és del 1694, els anteriors segurament tiraven de repositori. Al mateix temps, dona una miqueta la imatge de la part inferior que podem veure. Sabem que la nau central es convertirà, la que avui dia, quan hi entrem, hi trobem de front, suposo que tothom ja ha estat a dintre per les flors, es converteix en polvorí i això fa que tota la part septentrional, les naus que hi havia a dalt, aquest element d'aquí, s'emplenen de calç i pedra, és a dir, els converteixen en un mur amb aquesta gruixudària. Ho hem vist un forat per aquí, ens hem posat per aquí, en un moment determinat la porta tapiada que avui dia que podem veure, vam fer un forat per aquí, també vam veure, tot això d'aquí es converteix en una massa sòlida, segurament per protegir la pólvora que hi havia dintre, dels atacs, i fer-la més sòlida, i aquesta nau d'aquí, la nau, diguem, lateral, la porta aquesta es tapia. I ho podem dir amb seguretat perquè tenim el plano. El plano de la construcció dels polvorins, en realitat l'únic que fa és, aquí es veu molt bé la porta tapiada, ho dibuixen com si fos pedra, aquesta nau d'aquí queda obliterada, plena, sòlida, i aquesta d'aquí, buida, però que serveix també per absorbir. I els polvorins queden protegits a sota d'aquelles grans bòvedes. Sabem també que el 1692 s'hi construeix una capella. Una capella amb un quadre que s'encarrega amb un dels pintors més famosos del moment de Girona, que és Narcís Rius, un quadre dels Sants Màrtirs. No sabem on és la capella, perquè ens diu que és el cantó de les escales, la part de dalt sabem que és el quartel, que és la caserna, no hi ha cap mena de problema. Ens diu que és el cantó de les escales que pugen cap a la caserna. No sé si no seria poder aquesta primera entrada, quan entrem avui dia en la part, en les bòvedes, la part a la dreta, no ho sé. És clar que és una construcció, però en cap dels dibuixos posteriors i del moment hi apareix cap construcció en el centre del pati, per tant, no sabem encara exactament on és. I el 1732-34 és quan s'amplia cap a el que coneixem avui dia com a caserna d'Alemanys amb la construcció, amb la construcció dels nous quartels, del nou edifici. El 1732-34, la caserna d'oficials, en algun moment posterior, que no sabem quin és, un, ells en diuen quadres, per soldats, però que aquesta sabem que la paga l'Ajuntament, i que l'Ajuntament d'aquella època no va pagar gaire bé, perquè se li han de fer obres contínuament, perquè se'ls hi enderroca. Per això ara hi ha aquells contraforts que l'aguanten, encara es poden veure. I el 1789 doncs, fan diversos projectes per rehabilitar aquelles casernes que no sabem si es van arribar a portar a terme o no, precisament per l'atac francès poc després. Poso-te aquest dibuix, que és del 1806, perquè és de Minali, en aquest cas perquè és un enginyer gironí, és un dels que van estar defensant la ciutat durant el setge napoleònic, i és més antiga, és del 1000... O sigui, el primer projecte és del 1789, però no sabem exactament de quin moment és. I aquí poden veure doncs, la construcció que, els deia, de la primera, la caserna d'oficials, i després aquesta caserna de soldats que no va aguantar massa. Finalment, i per anar acabant, això, el seu moment últim de vida, per dir-ho d'alguna manera, és durant els setges napoleònics, especialment el famós Gran Dia de Girona, el 19 de setembre, on fan, després de mesos d'atac, fan dos grans bretxes, aquesta d'aquí sobre la caserna i aquesta d'aquí, en les que contínuament doncs, van desmuntant. els francesos ataquen el 19 de setembre, però no aconsegueixen entrar. Hi ha un mite gironí molt popular que van arribar fins a la font de la plaça de Lledoners. No és veritat. Es van acabar atonyinant, tirant-se pedres, com a mínim un oficial francès i un oficial de l'Ultònia, tirant-se pedres aquí, en aquest sector d'aquí. No van passar d'aquí. Aquí tenim una altra joieta. Aquest dibuix, que és també l'equivalent a una fotografia. Davant del fracàs, un sector de l'exèrcit francès, entre els que hi ha els enginyers, envien un informe a París dient que Girona no es pot prendre amb aquestes condicions, amb un assalt, vull dir, i que el millor és fer-los passar gana i que s'acabaran rendint, que és el que acabarà passant. I per acompanyar aquest informe fan aquest dibuix. Aquest dibuix que està firmat per un tinent d'enginyers de la Guàrdia Imperial, que ens fa un dibuix molt precís. No sé si poden arribar a veure el detall de el sobre de la catedral, que han tret el teulat, només es veuen els arcs diafragmàtics, perquè sabem que sobre de la catedral hi havia dues bateries de canons. Era el punt més alt de Girona, juntament amb Torre Gironella, i els podien anar moguent segons els necessitessin. Van desmuntar el sostre i a sobre de les voltes i van posar-hi les dues bateries. Doncs això es veuen aquí. No es veuen els canons, però es veuen molt bé els... almenys si ho veuen de la vora, no sé què es veu des d'allà, els arcs difragmàtics. I es veu molt bé també les bretxes. La de caserna d'alemanys, la dels quartels nous i la de Sant Cristòfol, que en aquest cas no ens interessa. Per què he explicat això? Perquè avui dia Torre Gironella, he vist reconstruccions en 3D que s'han posat, que barregen èpoques, etc. Però Torre Gironella no es pot entendre sense el resultat d'aquesta destrucció, d'aquestes bretxes. Tots sabem que els francesos van entrar, van ocupar Girona durant uns anys, i el 1812, no el 1814 quan fugien, això és un altre mite gironí, es fa durant l'ocupació francesa, el 1812, el que fan és que, com que el castell de Gironella i la caserna és un piló de runes, però continua sent un lloc sensible, el que fan és desenganxar-lo de la ciutat. I volen aquest element d'aquí, l'antiga bretxa, desapareix aquesta torre. Aquí hi havia una torre, probablement durant de la reina Joana, però aquí hi havia una torre de la qual només en queda la cantonada interior. Tot això d'aquí està refet, és a dir, la bretxa és aquesta zona d'aquí, tot això va desaparèixer, i aquesta part d'aquí també avui dia es pot desaparèixer. Aquí es veuen les fotos abans de que ho arreglessin, com van fer el passeig arqueològic, perquè es vegi com van quedar un piló de runes i es tapia la porta de la reina Joana quan vam excavar a caserna d'alemanys el 87, 88, això vol dir que tenim una edat, estava tapada encara, bueno, era una selva, vam començar amb machetes. I volen el 22 de maig la torre. Per tant, aquesta és la imatge que tenim. De fet, si passegen per la muralla, veuran que a tota la part de la muralla, la part superior, és una zona amb espitlleres de rajol i molt petites. No són espitlleres medievals, són espitlleres fetes per la guarnició francesa, que és quan refan aquesta part d'aquí, que havia quedat destruïda, per això aquesta torre ha desaparegut, refan tota la part superior, aquesta part que es veuen aquí, i si s'hi fixen, passejant per les torres de la muralla, per la part de la muralla, veurem que on hi ha un encreuament de carrers, hi ha espitlleres enfocant cap als carrers. Perquè ens hem de posar la mentalitat dels ocupants francesos. I, per tant, no només vigilen l'exterior, vigilen també l'interior. Si fossin espitlleres medievals, no tindrien cap mena de necessitat de mirar cap a l'interior. Per tant, doncs, molt ràpidament, aquesta és una miqueta l'evolució d'aquest del gran castell de Girona, que en època medieval devia ser una obra impressionant i que de mica en mica va entrar en una certa decadència. Per qüestions bèl·liques, durant el setge va tenir un punt de, diguem, d'heroisme, però d'heroisme una miqueta decadent, i que va acabar doncs com va acabar. La sort, perdoni, ja passo la paraula, és que a diferència dels altres dos castells que ara veurem, aquesta zona de Torre Gironella, el castell de Gironella, mai ha sigut urbanitzada i per tant tenim l'element el tenim net. Net, el tenim sencer, no ha estat tocat. És el record històric de la ciutat de Girona que encara avui dia es pot veure. Ja està.
Això com va?
Vale, perfecte. Ja està? Sí? Ara ja se me sent? Sí, justament anava a dir això, que és el castell més conegut, possiblement una de les raons, a banda que s'ha pogut fer recerques, aquesta, que no està dintre de l'àmbit urbà. Això és el que hem comentat durant tot el cicle, que estem fent arqueologia preventiva amb un jaciment que té la característica de ser una ciutat completament viva i ocupada. Anem a parlar ara del castell sud, no sé si ho veureu, però ho hem marcat aquí amb color verd. Seria aquesta finca d'aquí, estem al principi de... Estem a la plaça
Correu Vell,
carreres per alta. Aquí tenim... Ai, perdoneu. Una finca del segle XIX. Us dic que és del segle XIX perquè també val a dir, com hem estat dient, quan fem arqueologia preventiva, entrem en un edifici en el moment que s'inicia un procés d'obres i per tant és necessari que es documenti totes aquelles fases. En parlarem de totes les més antigues, però ja comencem a documentar aquestes fases més modernes. Sempre dic que a vegades algú d'aquí uns anys es dirà què hem fet amb el segle XIX i per tant és el que més es transforma i també cal documentar-lo. El que fa aquesta finca és enlairar-se, és enlairar-se escales d'Oliva i Prat amunt i el que està fent és seguir la muralla de la ciutat. Aquí hi hauria la torre que ens va explicar en Jordi Sagrera l'altre dia i que avui ens ha comentat el doctor Noia, la porta sud de la ciutat i la muralla, si no metíem el pulso, pujaria per aquí recte i aniria a parar fins al traçat de la muralla, que ja seria amb tot el tram meridional. No el coneixem. En realitat no hem fet intervenció, però sí que es va fer un intent. Penso que envers els anys 80, 80 no? Finals dels 80, es va fer un intent d'excavació arqueològica a la zona que ara coneixem com a mirador de les dones. Es van localitzar diferents estructures arqueològiques, millor que va haver-hi una intervenció, on es va... Ah, vale. Si li vols passar a ell, per si vol dir alguna cosa, gràcies. Es va baixar amb estratigrafia, i així va ser una intervenció arqueològica fallida. Van haver d'aturar-la perquè tenien molts de problemes, i això penso que encara deu passar a l'actualitat, molts de problemes d'extracció de terres. I bueno, sí que hi ha una memòria científica, però acabem encara sense saber massa res. Tot això estaria ubicat en aquesta zona d'aquí. L'obra que ens ha permès ara entrar a la finca seria tot aquest habitatge d'aquí, que s'està rehabilitant. Què sabem també? Què hem pogut veure? El que no havíem pogut veure o no havíem pogut fer, no havíem entrat mai, doctor Noia, vostè tampoc, bueno, aquí surt amb una imatge, ha sigut amb el procés d'aquestes obres hem pogut accedir al pati de la finca seria tot això, i aquí tindria un pati, i el que hem pogut veure en directe seria la torre, que anomenaríem que seria la torre Vescontal, que conté una arquitectura o que presenta una arquitectura totalment que podem adduir en el segle XI. Doctor Noia, segle XI, inclús podria ser anterior, perdona, podria ser anterior. No, és que ara ja em fa por quan dic una cronologia.
És interessant perquè aquesta torre la teníem mal dibuixada.
També.
No l'havíem pogut veure mai amb precisió i ens pensàvem que era una torre que sortia, com tot, la major part de
la teníem dibuixada de muralla en fora.
I almenys és la segona,
sí,
que hi ha a Girona.
Sí.
La torre Corneli també és interior.
Sí.
Fa el mateix paper, està allà dalt de tot. Un punt que dominava quan no era construït a la part baixa de l'Areny, devia tenir una visibilitat fora de sèrie.
La torre linda amb el pati, o limita amb el pati. La torre és municipal, és de la ciutat. Ho dic perquè quedi clar que no forma part de l'obra que nosaltres estem fent dintre de la finca. El que sí que hem pogut fer és documentar-la. Aquí la teniu, seria aquesta... aquest espai d'aquí, que ens acabaria, això seria la torre que fins ara s'havia anomenat, doctor Noia, i hi havia una confusió, i s'anomenava a la biografia la Vescontal, aquesta rodona, i ara que hem pogut accedir hem pogut comprovar que la Vescontal, ho podem dir certament, que seria aquesta quadrada. I aquí una imatge, no recordo ara quina cronologia és una imatge del CRI, que podem veure l'estat interior de la torre. Penseu que ara mateix és inaccessible. Bueno, hauríem de pujar a la muralla, passar pel camí de ronda i directament aquí hi ha més o menys 2 metres per poder accedir a la torre. Per tant, us remeto amb aquesta imatge. Què vam poder excavar nosaltres de la finca? Vam començar, recordeu, aquí la torre, aquí hi ha la porta, nosaltres vam excavar, vam començar a excavar per aquí, i què ens va passar? Que tot això, tota la part inferior de la finca, era directament el subsòl. Quan es va desmuntar aquesta torre d'aquí va ser quan es van localitzar aquelles escultures romanes que vam parlar l'altre dia i que ara estan en el Museu Arqueològic de Sant Pere. I segurament amb aquell afany de localitzar van anar excavant-ho tot i us asseguro que en tota aquesta zona d'aquí no queda absolutament res, no hi ha expectativa arqueològica. I va ser quan vam poder pujar a excavar aquesta sala més superior que ens vam localitzar amb aquestes restes. Nosaltres sabíem també que als escrits antics conservats ens parlaven d'un forn que estava ubicat en aquesta zona i el vam poder documentar. Si veieu, és tota aquesta estructura que... No, però ara ho explico, home, ara ho explico. Sabíem que en el segle XII hi havia aquest. El vam localitzar. I per què el vam localitzar? Perquè només vam localitzar, no es veu massa bé, la infraestructura del forn, és a dir, aquella que està excavada en el subsol. Per tant, quan els altres van arrasar amb tots els nivells que hi havia superiors, es van emportar a la part superior, nosaltres hem trobat el que seria la cambra de combustió del forn. Realment és aquest el que nosaltres hem localitzat, el del segle XIV, així ho diuen els materials. A l'hora d'excavar sabem que els materials constructius d'aquest forn són del segle XIV i que es va amortitzar en el segle XVI. Sí. Ens sentíem a parlar d'aquests forns i també hi ha altres documentats a la ciutat. També parlen del forn de la Ruca, que estaria ubicat pel Col·legi d'Arquitectes, pel d'això... I ens parlaven d'aquests forns que eren públics, però nosaltres no coneixíem les seves característiques. I amb aquest hem pogut veure que realment són immensos. Això fa 5 metres de diàmetre i que ens poden explicar que en realitat penseu que la gent no coïa el pa a casa o en aquests moments el que feia era anar aquí a coure'l. Tu el feies a casa i després anaves aquí i el podies coure, evidentment pagant, no? Al final tot acaba allà mateix. Doncs aquesta documentació ens parlava d'aquest forn, aquí teniu un detall, tenim altres documents que també ens parlen, i sempre ens diuen que aquest forn el que està és sota del castell. Per tant, ja teníem una referència més per ubicar l'inici del castell. Què vam poder veure també? Que això seria la infraestructura del forn i en aquesta banda d'aquí el que vam poder localitzar, també enfonsat, només conservat amb la seva part inferior, és un portal que aproximadament deu fer uns gairebé 3 metres, 2,80 o 2,90 d'amplada. Difícil és pensar que aquesta porta seria l'accés a les dependències possiblement d'aquest forn o que podria ser l'inici d'aquest castell que se podria iniciar aquí. És una obra que vam poder descobrir això, documentar la torre, veure que hi havia això i va quedar aturada, per tant la intervenció arqueològica va quedar aturada també en el mateix moment i tinc entès que a finals d'aquest any o principis es tornen a iniciar les obres i que es continuarà amb la recerca arqueològica d'aquesta zona. El següent castell, Casa Pastors. Ens trobem amb la imatge d'una finca, aquest cop del segle XVIII. He deixat un silenci, he dit XVIII, he deixat un silenci, no m'ha contestat, per tant és el segle XVIII en aquest cas. Volia indicar dos factors respecte a Casa Pastors que penso que són diferents de les altres que hem vist o de les que hem vist a les altres converses quan parlem d'arqueologia preventiva lligada amb un projecte d'obres. Aquí... Primer, dues coses. Una, que Casa Pastors és, a banda d'haver sigut el castell, també era, ho has comentat tu, l'entrada nord a la ciutat, però no l'entrada nord a qualsevol punt de la ciutat, sinó el punt neuràlgic, el punt on hi havia el fòrum, el punt on discorria tota la vida social, política i cultural, per tant, un lloc important, que sabem que conserva totes aquestes fases des del moment de la fundació, des del segle I abans de Crist, fins, podem dir, al segle XX. Per tant, la Casa Pastors és una clau, és com si tinguessin el diari personal de la ciutat, ens està explicant la seva vida, per tant, amb això és una zona de molta alta expectativa arqueològica. I després, un altre factor que volia comentar, que no té res a veure amb el seu context històric, seria que ens trobem davant d'un edifici de titularitat pública amb un projecte d'obres públic. Per tant, que les administracions que ho estan gestionant són aquelles mateixes que han de mantenir, han de vetllar, han de promoure la recerca i la difusió del patrimoni cultural. i no ho faig extens només a les administracions, sinó arribaria a l'última fila d'aquesta sala. Això és el patrimoni gironí, som tots hereus i en tant que hereus en som responsables. Per tant, penso que és un canvi d'escenari i que ens hem de plantejar quan rehabilitem un edifici d'aquestes característiques com el tractem des del punt de vista patrimonial. Aquí sabeu que hi ha un projecte de rehabilitació de l'edifici per tal de donar-li un ús cultural. Per tant, la intervenció arqueològica aquí va arribar... Segurament els passos a seguir hagués estat fer un estudi històric de l'edifici i saber les seves característiques i a partir d'aquí fer un projecte. Aquí vam arribar una mica a darrere. Primer es va fer el projecte i després es va incorporar la intervenció arqueològica. Aquí teniu una imatge de què és el projecte o què és allò que ens demanàvem com a intervenció arqueològica. Ens demanaven que intervinguéssim en aquest sector d'aquí, que intervinguéssim amb aquest d'aquí, sobretot amb aquest d'aquí i molt profundament amb aquest d'aquí. Havíem de baixar en aquest sector 4,5 metres perquè el projecte el que preveu és que, doctor Noia, crec que estàs al mig de la secció, però que a partir d'aquí es baixin 4,5 metres per tal de que hi hagi les zones de magatzem i les zones de connexió amb el carrer perquè puguin entrar coses. Ara ho veureu amb secció. Aquí ho tenim amb secció. Us he posat aquesta imatge perquè veiem, això és la plaça de Sant Feliu i el que veiem és tot l'alçat conservat de muralla, que això ja és visible encara, ens aniria més o menys per aquí. A partir d'aquí la muralla agafa un esbiaix que l'ha intentat marcar aquí, ja sé que no gaire bé, però aquesta línia blava seria la nostra línia de muralla i les sales amb les quals s'han de treballar, o arqueològicament s'està treballant, són aquestes, que s'han de rebaixar tots aquests metres fins arribar avall per tal d'obrir un accés directe des del carrer. Què ens vam donar compte? Quan vam començar a treballar, que estàvem excavant aquestes sales, havíem de baixar aquests metres, i vam veure que aquí dintre, ara ho veurem, hi ha unes sales arcades i aquestes arcades penjaven a 1,70 metres i no tenia fonamentació. Per tant, vam haver d'aturar per seguretat l'excavació, perquè si no ens hagués caigut pel cap aquesta casa. A veure... Vale. Aquí potser es pot veure millor. Això és tot el que s'havia de rebaixar per tal de fer això. Aquí al carrer, nosaltres estem en aquestes sales i havíem de baixar això. Per tant, què es va decidir? Anava a dir dolent per la seguretat, no em surt la frase, perillós, no sé com dir-ho. El que es va decidir és desmuntar aquesta galeria, perquè realment tampoc estava ben fonamentada. És una galeria del segle XIX. S'ha documentat bé, és possible que després es torni a refer o no, això ja, jo ja ho desconec. Aquí teniu el procés, el que van fer és treure la galeria i després trencar aquesta volta, per tant ja veieu les màquines treballant. I què vam poder veure? Ara el que estem ja excavant aquí o veient aquí, ho veieu, estem a cel obert. Ens hem trobat amb un pany de muralla com és aquest d'aquí, del segle XIV, perfectament conservat. Vosaltres sabeu que dos edificis més avall, on hi ha aquell espai enjardinat que li diem 1714, hi havia hagut un intent d'enderrocar les cases per tal d'anar a buscar aquell parament de muralla majestuós del segle XIV, i no va ser així, perquè va ser una zona on ja estava molt afectat. Doncs resulta que la Casa Pastors el manté perfecte i el manté intacte. Seria tot aquest tram d'aquí i, a més, que manté una porta, que seria aquesta d'aquí, que és una porta majestuosa, també baix medieval, del segle XIV, amb doble cos. Penso que feia gairebé dos, potser, és una doble porta que gairebé faria 2 metres d'amplada. Llavors ens trobàvem que teníem la muralla, teníem la porta, però recordeu que us he dit que fins a arribar al nivell de terra falten 3 o 4 metres? I la nostra pregunta era sempre, on te va aquesta porta? No? Una porta oberta a la muralla, no pots tirar dalt a baix. Què vam començar a veure, gràcies a aquest retall? Que, a banda de ser una porta oberta a la muralla, té una torre i una altra torre, té dues torres avançades. Per tant, no és una muralla que no està defensada. No sé si es veu gaire bé, però aquí tenim una amb imatge i aquí tindríem una altra. Estem molt a les beceroles de la intervenció, després ja tindrem documentació gràfica molt més bona. Per tant, sabíem que la muralla estaria amb una porta superdefensada i la pregunta encara la tenim, perquè ens hem quedat amb aquest nivell. Penseu que un cop desmuntat tot això, diguéssim que l'obra està esperant a que algun, quan pugui ser, es pugui continuar excavant, i el que en aquest nivell, excavant això fins avall, què esperem trobar? O una rampa d'accés, que seria el que tocaria, o el que pensem, o el que fem més apostes de que podria haver-hi, o, si no, unes escales excavades en el subsol. En tot cas, una entrada espectacular a el que seria l'antic castell. Què més trobem? Què més vam poder trobar amb aquesta petita intervenció? Perquè en realitat vam estar poc temps. És que en aquesta sala petita d'aquí vam poder excavar amb molta més profunditat. Si ho veieu aquí, era una mena de sondeig, vam baixar 2 metres i alguna cosa, i el que vam trobar a baix va ser un mur i un opus signinum conservat, o sigui, ens està dient que és una estança conservada que, per ara, amb els materials que tenim, podem datar dintre de la tardoantiguitat, al final de l'època romana, a la tardoantiguitat. Només ho coneixem per aquesta mena de sondeig. Per tant, ja ens està explicant que tenim totes aquestes fases conservades en aquest espai. Què més vam poder trobar? Vam anar en aquestes sales d'aquí, això ja sense intervenció, amb una simple prospecció visual, amb aquestes sales, ai, perdona, que no ho estic marcant bé, aquí a la torre, en aquestes sales d'aquí, a la planta semisubterrània, i el que vam descobrir va ser que hi queden aquestes sales amb alçat, amb aquestes voltes, el sostre, tot completament conservat, que correspon a un alçat construït, que podria ser perfectament del segle XI. I que podem entrar encara i gaudir d'una de les sales del castell. Nosaltres pensàvem que les obres de l'arquitecte Llimona, quan es va fer les obres en els 70 per fer l'audiència, havien sigut molt més incidents en el patrimoni. I no van ser-ho tant, no sabem si intencionadament o no, però es va respectar molt. Penseu que aquí tenim l'alçat de la torre, de la muralla, i aquí això és un pla dur. El que va acabar fent, doctor Noia, l'arquitecte, va ser folrant-se, o aquelles torres que hem vist allà, les va folrar i d'alguna manera ens les va protegir perquè ara les poguéssim documentar. Bueno, no va fer-ho per això, però estan conservades. Torno a aquesta imatge i no l'he posat, no l'he repetit, no és un error, vamos. Ai, oh, no. Ah, vale, perquè visualitzem una cosa. Plaça de Sant Feliu, estem pujant la pujada de Sant Feliu, Sant Feliu, accés a la catedral, accés a Sobreportes, per tant, és una zona notable de la ciutat, molt interessant, i el que tenim aquí és aquest mur. És aquest mur segurament del segle XVIII, de maçoneria, us imagineu que es pogués treure i que poguéssim veure a sota, a darrere, és tota la muralla, una porta del segle XIV amb dues torres avançades i una rampa d'accés excavada a l'època medieval? Deixo ahir la pregunta, us imagineu? És una proposta. No sé com anem d'hora. No gaire bé. Si ara comença la tertúlia. Un momentet sí que tindrem, no?
Sí.
Sí, doctor Noia?
Tota la feina feta.
Què et sembla l'expectativa de Casa Pastors, per exemple?
Increïble. I sorprenent. I a més, hi ha moltes més coses a Casa Pastors.
El sentiu, amb ell? No. Fem una cosa. Ah, sí?
Ara.
Hi ha moltes més coses a Casa Pastors.
Sí.
A Casa Pastors
no les he dit totes.
Ocupava sí. Una part del Palau del Comes Civitatis.
També.
El primer, l'únic que s'ha trobat fins ara a l'estat espanyol. I a la Septimània.
Te l'has d'apropar molt, avui no ens
funcionarà gaire bé. Que el coneixem prou bé. I continuava, és a dir, aquesta escambra que tu vas excavar potser té a veure i és una part del Palau del Comte. I després aquelles voltes de l'11.
Sí.
Són espaterrans i intactes.
L'hauria d'haver vist el dia que va entrar allà, a veure allò espaterrant i impressionant. Sí, sí.
Esclar, perquè no es veia abans, quan era audiència estava ocupat, estava, no hi podies anar. Jo vaig poder entrar quan feia la tesi doctoral, allà on es havia fet l'excavació de...
Sí,
que va donar el desllorigador dels anys 70, a l'excavació cuina. I s'hi entrava per un lloc i allà hi guardaven proves, era un racó. I el senyor... El cap de l'audiència em va donar permís per anar-hi, però només vaig veure allò que tot l'altre no es podia veure. I veure, hi ha moltes coses, moltes. I una altra excepcional, que potser algú va tenir ocasió de veure, quan es va fer servir Casa Pastors, una mica abans de la pandèmia, per sala d'exposicions puntual a l'estiu.
Sí.
Jo recordo una exposició d'en Mateu, no sé si la recordareu. Sí. Doncs bé, en aquell moment es podia accedir a dalt de la torre cilíndrica. Allò és una meravella, eh? És una obra extraordinària, de lo millor que hi ha del segle XIV. A més, la tenim ben datada, es construeix cap al 1362, a partir de...
I ben conservada, i després impecable. Podem baixar...
I amb una vista que tens de Sant Feliu a davant, amb totes les gàrgoles que de baix no es veuen.
Sí,
fantàstic,
sí, sí.
És fantàstic. És una lliçó d'arquitectura gòtica, que ja sabeu que és un dels moments d'or de l'arquitectura del nostre país. Casa Pastors per ell mateix té una potència extraordinària.
Bueno, això que dèiem, és tota l'explicació, no? de l'evolució de la ciutat.
Sí, i a més està en un lloc privilegiat, eh? És a dir, això que deies, el vell fòrum, el mercadell posterior, eh? El rovell de l'ou de la ciutat antiga, que després es desplaçarà cap a altres indrets, però que durant molts segles era allà. Palau del Bisbe Dalt...
Després també tenim una església que està dintre de... Bueno, o que li tocaria ubicar-se dintre de Casa Pastors, la qual encara no, amb aquestes petites excavacions, poc hem pogut localitzar, Santa Maria de les Puelles.
Bueno, n'hi ha dues d'esglésies allà. Santa Maria de les Puelles, que és per allà tocar a la plaça... No...
Sí, que no sabem on és.
No sabem.
I Sant Genís, que estaria confrontada.
Una mica allà on hi ha l'arc, ara.
Les coneixem documentalment.
Sí, sí, molt bé. Tenim moltes dades, moltes. I es pot restituir una mica les mides i les característiques. De Santa Maria sabem on era la porta. Hi ha documents que ens diuen que la porta dona migdia, com passa moltes vegades.
Bueno, no són gaires pistes, dir-te que la porta dona migdia, bueno, sí, però...
Una església sí, petita... Sí. Podia donar a ponent.
Sí, bueno, també.
Una migdia i s'hagués absidiada d'una sola nau. Bueno, a veure, va durar fins relativament. El segle XVII em sembla que s'abandona.
Sí.
I ja no la refan. I Sant Genís una mica més tard o el revés. Ara cito de memòria. Però bé, ja hi ha un potencial, una part ja excavat i altra part, doncs, això per excavar o per veure o per reconèixer. Molta de la investigació no és sota subsol, eh?
Si no, subsol, també és... Tanqueu els ulls, que no es maregi, perquè estic buscant...
Jo crec que ja tenim una cosa que ningú, no sé si algú més té, però que els tres castells de Girona, que no solament, no sé si això funciona, però ja cridaré,
sí.
No solament els castells medievals de Girona, la història de Girona des d'època romana a tots tres llocs, i que són de propietat municipal, és una sort pels gironins. No sé si és una sort per l'Ajuntament. Això ja no ho sé. Però pels gironins és una sort. Perquè no conec gaire ciutats, si és que en conec algunes, que té primer el recinte murari tan ben conservat i després la sort de tenir els tres punts fortificats en tota la història de la ciutat, que no deixa ser el patrimoni de tots i la història de tots. I per tant, doncs, bueno, en alguns llocs, òbviament, Casa Pastors, la infraestructura és costosa, en altres llocs com a Tarragonella pot ser més senzilla, l'altre castell està tot just començant, però bueno, no ha de ser una cosa d'avui per demà. Però que crec que s'obren unes perspectives per Girona realment impressionants.
Sí, a més, a veure... El castell de Cabrera, de Requesens després, que és veritat, és complicat. Allà el problema és l'extracció de terres. Sí. Era perillós excavar als anys 80, principis dels 80.
Sí, entenc que ara...
I només
sí,
es van tocar els estats superficials. Però bueno, allà hi ha una potencialitat tremenda. L'altre dia en Jordi Sagrera va localitzar un d'aquests edificis que queden al sector de Llevant, del Mirador de les Dones, un casal, segurament el casal de Bru de Bellmirall en un moment donat, amb torre, sencera, la torre és sencera, una part de la qual em sembla que deien que podria ser de l'11, amb torre.
Sí.
Girona està ple de casals amb torre, no a la manera italiana, eh? En aquest cas eren torres no tan esbeltes, però torres militars, de cap manera, són torres de preeminència política. Qui té torre és qui té manera de fer-la, de pagar-la i d'oferir-la. Eh? I per tant està mostrant, s'està autorepresentant. Senzillament s'està... I n'hi ha una pila, eh? Jo així, primer cop d'ull, potser en conec cinc ben conservades. i altres que segurament si anéssim un dia i ens entretinguéssim les localitzaríem. Casals de personatges de primer nivell de la ciutat.
Bueno, està clar que encara queda molta recerca a la ciutat, sort, per sort, no? Bueno, per sort o no, però encara ens queda molt fet,
molt fet
i molt per fer.
Els quaderns d'història urbana de Girona hi ha moltíssima feina, però és que encara n'hi ha molta més. A Girona tenim la sort que és relativament petit i molt ben conservat. Molt ben conservat.
És veritat, en aquest cas les dimensions ens ajuden. Barcelona és tan enorme que costa tot molt més. És tot molt més difícil. I només el Born ha aconseguit arribar a un nivell de precisió, però ja per èpoques més recents. Però aquí, ostres, tu, tenim...
Doctor Noia, he posat aquesta imatge...
Quina?
És que miro tant David i ara li direm. Jo sempre he vist aquesta imatge que tu ens has explicat que representa una entrada per al Castell Sud. I ho hem comentat, jo sempre que la miro, ara tu tens el cap, però aquí... A vosaltres no us recorda això visualment? Penseu que és algú que està dibuixant, que bueno, no té perspectiva o se lia una mica, però està dibuixant una ciutat, la ciutat real. Tot això d'aquí baix no us sembla que sigui Sant Feliu i que per tant estigui parlant de sobreportes? Jo, podria ser.
Ja sé que no, però m'agradaria afegir una cosa abans de que d'allò. Aquí veig jo una filera de muralla i un pati central amb una fila de muralla i una torre altíssima.
Ell veu Torre Gironella,
jo
aquí cadascú escombra cap a casa.
Sobre portes, veig la ciutat en perspectiva, veig sobre portes i al fons, a la part més alta, Torre Gironella.
Sí.
No van atacar per Torre Gironella, per tant no pot ser.
No, però van atacar per la porta nord i de fons veiem Torre Gironella.
No van atacar la
porta
nord.
I això què és, aquestes finestres aquí?
Això és la porta sud, les cases que hi ha. Que estan...
Però mira com estan, eh?
Jordi Segreix, ajuda'm.
Jordi, vale, contesta tu.
Això és un calc de la pintura mural. Sabem que realment això era la porta sud, la porta de Bonyà, on hi va haver l'atac i el fet bèl·lic. És una representació sense perspectiva. Aquí podem veure el cadenat del pont llevadís de la porta, que sembla una serp que vola, però és un problema de perspectiva, que no hi ha perspectiva.
I tenim un document que diu que és la porta sud. Tenim un document o no?
Que llegeixis el text de Bernat
Escola. Ja.
I l'analitzes acuradament, només pot ser la porta Maria.
Això...
Era un lloc on la
cavalleria... Sí, que era molt estret. Sí.
Van sortir de ràpid, podien fer molta feina perquè estaven protegides per la torre i per la muralla que veig viatjada i des de dalt hi pot anar.
I això seria l'espai ocupat per la tropa, seria la
Carreres Peralta, diguéssim,
Peralta,
la plaça...
Sí, el capdavall del passeig del Correu Vell. Aquestes són les cases, que ja sabem que en aquesta època estaven totalment edificades, que serien del carrer Carreres Peralta, que arribarien fins a la plaça de l'Oli, la plaça dels militars, que deien a la mitjana, i això d'aquí... No res més, que en realitat és com una mena de fris per separar la pintura. Per...
No, sí, podria ser.
Això són arcades de carrer. Són voltes. Si t'hi fixes bé, no hi ha perspectiva, però en realitat, t'ho diuen, les cases estan posades de manera que pugen. Això puja.
Amb això et dono la raó. Sí.
Això puja, i això només tens aquesta perspectiva, ni a Castell de Gironella ni sobre portes. Només pot ser a l'espai sud de la ciutat.
Però tu vas dir que no era, la perspectiva no era el seu fort, tampoc.
No té perspectiva. A veure, no fan servir la perspectiva aquí.
Tampoc sabem si el pintor coneixia Girona. Ho sabem.
Això també. O sigui, si havia estat...
El senyor Ramon Folch allà, i li anava dient, sí, aquí hi havia això i aquí hi havia allò. I què fa? Ell és el protagonista, evidentment, i encara que no sortís, no importa, va ser ell que va manar la sortida exitosa. L'únic fet d'armes del setge, no n'hi ha cap més.
Sí.
Val a dir que per sort la resta de documentació que tenim dels altres castells és força més sòlida que això, perquè si sembla que
jo també
ens hàgim de discutir
jo també anava aquí.
Si això és això, almenys amb els altres elements estem tots
jo podria dir una cosa que potser va a favor del que diu el doctor Noia, i és que quan Pere el Cerimoniós va fer tots uns actes per per posar de relleu la seva dinastia i va fer fer el sepulcre de l'Ermessenda, el sepulcre tal, va fer fer unes làpides que commemoraven fets importants dels seus avantpassats. I una que es conserva en el Museu d'Arqueologia, que diu que l'any 1285 Felip, rei de França, amb tot el seu poder i el de l'Església, va atacar Girona i que Girona només es va rendir per la fam, etc etc, i no parla de les mosques de Sant Narcís, el va fer posar en aquesta porta.
Bueno, va.
Més llenya al foc. A veure, la cadena no és exclusiva de la porta, suposada porta sud, perquè sobre portes està documentat perfectament al segle XIV i al segle XV que existia un pont llevadís des de Sant Feliu.
Va ser conseqüència del setge de 1285. Va fer el vall d'Anna Clara, sí, per donar més seguretat a la defensa.
Bueno, la cadena també era de Sant Feliu. I d'altra banda, tot i que al segle XIII la pintura evidentment no coneix massa bé la perspectiva ni la topografia, sí que, a veure, es podria dir que hi ha uns desnivells importants entre la porta d'accés i aquestes finestres de la part inferior que denotaria que hi ha doncs un cert diguem-ne, desnivell o una diferència de nivells entre les finestres i la porta, cosa que en la porta sud difícilment hi hauria una topografia d'aquestes característiques. En fi, no vull posar...
Bueno, bueno, aquí podem interpretar, però que, una mica amb el que has dit tu, per sort l'arqueologia no, es basa en testimonis, en els testimonis físics, no, amb l'estatigrafia i després amb la recerca documental que l'acompanya. No? Tot està bé que després... És hora de plegar. La setmana que ve parlem del Mercadal, que és un gran desconegut, perquè sempre que parlem d'una ciutat antiga, el barri vell la podem imaginar, però el Mercadal actualment no és visible. Per tant, us convidem dimarts que ve.